el mirall de l'ànima. No ens havíem vist mai, enlloc, en cap ocasió, però s'assemblava tant a un veí meu que em va saludar cordialment. Ell també s'havia confós. Pere Calders.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Tot just ens estem recuperant dels tràfecs de la Setmana Santa, que ja ens comencem a preparar per una altra bona moguda, el Saló del Còmic. La 36a edició arriba a Fira Barcelona del 12 al 15 d'abril, envoltada d'intrigues. De fet, fins fa tot just 4 dies només n'havíem tingut informació en comptagotes, ja us les vam anar facilitant aquí al programa. En el Quimèric d'avui us explicarem totes les claus d'aquest certamen i ho complementarem amb les recomanacions del Rafael Sabater, el nostre expert del Norma Còmics. També us acostarem una entrevista amb l'escriptor Marià Busom, que acaba de publicar la seva primera novel·la, Quan la tortuga perdé la closca, amb Boliana Edicions. Als Imperdibles del Cinema us parlarem de La huérfana i, a més enllà del paper, de videojocs inspirats en la sèrie de novel·les de fantasia èpica Dragonlance. Comencem el Quimèric d'aquesta setmana, que fem possible amb una servidora, l'Alfons Mallol, en Marc Garau i en Carlos Climent a la producció i el Roger Benet a les vies de so.
Notícies del Fantàstic.
N'hi ha alguns que ja portem unes quantes setmanes fent el compte enrere pel Saló del Còmic i com s'ha fet esperar, eh?
Sí, s'ha fet esperar molt. Sembla que potser han tingut algun problema tècnic.
Sembla.
Recordem que hi ha hagut un canvi de direcció dels salons, tant del manga com del còmic.
Ja ho vam notar amb el Saló del Manga, que tot va trigar una mica més, i va haver canvis de polítiques, i sembla que amb el Saló del Còmic se van la mateixa línia.
Sí, sí, es mantenen aquests canvis de política de que qui entri no podrà sortir i després tornar a entrar. Diguem-ho així, perquè sí que podrà sortir, clar, pobret. No és un segreix. Si està molt bé dins, però tampoc és això.
I pots tornar a entrar, però pagant un altre cop.
Ah, exacte. I, bueno, canvis així.
Hem estat mirant la web constantment, perquè som uns viciats del Saló del Còmic, i ho hem anat mirant, i fins fa 4 dies no teníem la informació necessària per poder fer el turista i poder decidir a quines xerrades, a quines presentacions, a quines coses en general anem, però ara ja sembla que ja tenim el desplegament d'aquesta guia. No repassarem tots els actes que hi ha perquè ens hi podrem estar fins demà.
Sí, sí, sí.
Però sí que podem fer-vos una mica de línies generals per la gent que vulgueu anar-hi o que no hi hagueu anat mai i voleu saber què us hi trobareu. Per començar, com dèiem al principi, aquest any, aquesta 36a edició, va del 12 al 15 d'abril, és a dir, una mica bastant més tard que l'any passat, eh? Pràcticament un mes més tard.
Suposo que trobar un forat a la Fira de Barcelona per posar-s'hi és complicat.
I amb la Setmana Santa, que ha caigut també més d'hora, doncs més difícil.
Exacte.
Podrem anar-hi de 10 del matí fins a les 8 del vespre i també hi haurà canvis de distribució, o sigui, l'espai que ocupa la fira serà diferent.
Sí, l'any passat van tindre els problemes de coincidir amb el Saló de l'Ensenyament, aquest any no ho tenen, però no agafen el Palau 1, però sí agafaran el 2, que no el tenien l'any passat, i el 4 i el 5 sencer, més la plaça Univers, òbviament.
Pel que fa a continguts, una de les qüestions que crida l'atenció és l'aniversari de Mortadelo i Filemón, 60 anys ja, eh?
Sí, tots els seus fans podeu anar el dissabte 14 d'abril a les 5 de la tarda a l'Auditori del Palau 5 perquè allà es farà un bon repàs de tot el que ha succeït tot durant aquests 60 anys.
No m'hauria imaginat mai que feia tant de temps.
Home, ja estan calvos.
Però ja ho estaven fa 60 anys, no?
Detalls.
També hi haurà l'entrega de premis del Saló, que serà el divendres.
Sí, recordem que d'aquests premis ha sortit gent important actualment. Estem parlant de 36 anys ja durant aquests premis.
Sí.
Serà el divendres, al migdia, també n'hi haurà alguns altres a la tarda, però no són els propis premis del Saló. I tenim el millor autor revelació, el millor obra d'autor espanyol publicat a Espanya, el millor autor estranger publicat a Espanya i el millor fanzine.
Els fanzines, a mi m'està agradant molt el que ens estem trobant, als diferents salons, perquè és on hi ha realment la creativitat i la via lliure i...
És una visita recomanada a l'estand de fanzines.
A més, els agrada molt explicar la seva obra.
Sí.
Que això ho poden fer molt bé, més que no pas potser una persona més reconeguda que ja està de tornada de tot, no?
Hi ha molt talent en aquest país i s'ha d'aprofitar.
També tindrem convidats, per això, en el Saló del Còmic, convidats destacats, com per exemple el David Lloyd, el creador gràfic de V de Vendetta.
Sí, i a Miguel Díaz Vizoso, que va treballar amb Pello creant les aventures dels Barrufets.
Ostres! És un person aquest, eh,
sí,
també.
Sí, estem parlant de que els Barrufets van sortir el 58, però la sèrie famosa que hem viscut alguns és el 81.
I aquest senyor quants anys deu tenir?
Home, em sembla que és més gran que mi mare.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Deu tirar cap als 70 molts.
Hem de mirar d'entrevistar-lo, que segur que dona de
sí.
També els fans del còmic de Conan el Bàrbar sembla que estaran d'enhorabona, també.
Sí, poden conèixer Dan Thomas, que va guionitzar una de les primeres aventures del Cimmeri i que més tard es va dedicar als superherois de DC i també va publicar obres en solitari, com Càlidec i Dinosaures, entre altres èxits.
També tenim a Roy Thomas. És considerat una peça clau a la indústria del còmic nord-americà.
Sí, és la figura que diríem, perquè és així. Va introduir el propi Conan el Bàrbar al còmic. I a més, va tindre una carrera molt dilatada com a editor, fins al punt de ser el successor, per dir-ho d'alguna manera, del mateix Stan Lee a Marvel.
Déu-n'hi-do, una trajectòria interessant. Deu ser difícil, portar totes aquestes personalitats, aquests dies en concret, a Barcelona. Vull dir que val la pena mirar-se amb carinyo aquest programa. I hi ha també activitats especials per l'àmbit educatiu. Escoles i instituts també podran passar pel Saló del Còmic.
Com cada any, el dijous i el divendres, si les entrades de col·legi i l'institut que vulguin anar-hi, es poden trobar activitats adreçades a ells, inclús una guia que els pugui portar pel còmic.
Això també pot crear nous fans, no?
Sí, des d'aprendre a dibuixar, aprendre a llegir un còmic, l'estructura que té.
Tots sabem que dissabte, diumenge són els dies més multitudinaris, però també ja el Saló comença en dijous.
Sí.
I és un bon moment per persones que no vulguin trobar-se aquestes aglomeracions de gent, no?
Sí, el dijous hi ha l'aglomeració dels col·leccionistes, el dijous al matí.
Són molts.
Déu-n'hi-do el que acostumen a haver-hi. O sigui, em va sorprendre. O sigui, hi ha gent, diguem, de mitjana edat tirant cap amunt, i els col·les. Hi ha una espècie de buit entremig entre la gent més jove.
Que l'ocupem nosaltres, no?
Sí, però la veritat és que si algú és col·leccionista de còmics, ha d'anar-hi el dijous al dematí.
Divendres tenim aquesta entrega de premis que dèiem, però també hi ha altres xerrades.
Sí, sí, vols dedicar-te al món del còmic, potser t'interessarà com l'Institut Ramon Llull subvenciona la internalització del còmic.
Això ja són paraules majors, eh?
Als Estats Units, Alemanya, i altres llocs.
On es guanyen bé la vida.
On es guanyen bé la vida.
Dissabte, el dia de més afluència, és el que dèiem, és el dia que es presenten més novetats. Podríem estar tot el dia asseguts veient passar novetats.
Sí, sí, si mireu el programa, comencen a les 10 i mitja i acaben a les 8 del vespre. Tot és al mateix escenari, o sigui, pots plantar allà, deixant de banda una miqueta algun espai d'una presentació d'alguna altra cosa, però inclús no fan ni parada per dinar.
Ostres, això és dur, eh?
Això no sé, si et quedes allà sentat, sí.
haurem de mirar-nos-ho molt bé perquè correm el risc de quedar-nos allà i acabar comprant tot el que presentin. Això és molt perillós.
Sí, no aneu en targeta de crèdit.
Això, aneu austerament.
Sí, a part que hi ha altres activitats com masterclass i així, que també les trobem el diumenge.
El diumenge és un dia que podem dir una mica més tranquil, però encara hi ha activitats programades, no?
Sí, com més novetats pel matí i masterclass.
Les que ens han quedat del dissabte, no?
Sí, és que hi ha molta novetat.
Podeu mirar el programa a la pàgina web del Saló del Còmic, la pàgina web de Ficòmic, un programa molt ampli, que podeu trobar una mica de tot, molt de gènere, com sol passar amb aquest tipus de salons, i esperem trobar-nos, perquè recordeu que nosaltres, després del Saló del Còmic, us farem un programa especial amb totes el resum de les millors coses que hem pogut veure des de presentacions a entrevistes.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric. Els experts.
Soc el Rafael Sabater, de Norma Còmic Sabadell, i us parlaré una miqueta de novetats que han sortit ara, que ja les tenim aquí, ja les puc tocar amb les mans i ja me'ls he pogut llegir, i també d'alguna coseta que sortia de cara al Saló del Còmic, que ja ens estan presentant. Mira, començaria amb mi ciència ficció, Infinity Eight. És una col·lecció que és molt divertida perquè és ciència ficció però també humor, barreja una miqueta d'humor, tocs d'humor, és molt divertida. Que és una sèrie que seran 8 històries totalment diferents, de 8 autors diferents, però d'un univers, de diversos universos, però que llegides les 8 històries totes convergiran en una mateixa. Vol dir que la història és molt diferent però serà molt divertida. De moment ha sortit el primer, que l'han fet el Trondheim i el Zeb, que el Zeb és el del Titef, i el Trondheim, doncs, la mazmorra, tots dos són bastant amb un toc humorístic, I és una història així, amb una nau a l'espai, amb uns problemes amb uns monstres, i molt, molt divertida. Surten dos o tres personatges que realment potser de més endavant es farà alguna sèrie o alguna cosa, perquè si saben aprofitar aquests personatges estarà molt bé. I la gràcia de tot això, no?, que quan un cop les vuit històries conformaran un univers tancat, però que això sí que hauran sigut vuit diferents autors que ho hauran fet. Vull dir que, bueno, és un experiment que, bueno, que potser sortirà, si surt bé, serà a tenir en compte. Després, la Vision, que acaba de sortir, l'integral del Tom King, que ha guanyat diversos premis Eisner, està basat en el personatge de Marvel, de la Vision, que és aquest androide, que el va crear Thanos, que havia de ser dolent i havia de lluitar contra els Vengadores, i a l'hora de la veritat es va tornar bo, que això passa molt, eh? El típic personatge dolent que s'acaba tornant bo i s'acaba afegint als Vengadores. Doncs aquesta és una història que l'any passat va guanyar el Premi Eisner a la millor minissèrie, que està molt ben pensada, ens presenta un tàndem molt diferent, molt més treballat. El guionista és el Tim King, que té molta experiència com a guionista. És una història que val la pena, sobretot per profunditzar en un personatge que havia sigut molt secundari i ara li comencen a donar protagonisme en els Vengadores. És una edició de luxe, molt, molt ben cuidada, de 400 pàgines, i és d'aquest, mira, aquest val la pena tenir. Després tenim Paper Girls. Paper Girls és una sèrie molt, molt bona, que ara havia sortit en grap i ja l'han recopilat, que parla d'unes noies, recorda molt Stranger Things, però són amb noies, són unes noies que també van en bicicleta, reparteixen diaris, es comuniquen amb walkie-talkies, també viuen en un poble petit, als anys 80, però la casualitat de fer que tant la sèrie Stranger Things com Paper Girls es van desenvolupar al mateix temps, per autors diferents que no es coneixien de res. I es veu que quan es van veure el còmic i la sèrie de televisió, van dir, hosti, és que hi ha moltes semblances, però és pura coincidència. I a qui li hagi agradat Stranger Things, li recomano Paper Girls, perquè és, també, aquest Paper Girls és una miqueta més ciència-ficció. Stranger Things és més terror, i aquí toca més ciència-ficció. Els monstres són uns alienígenes. Vale? Però també està molt, molt bé, i està molt bé això, no? Veure la casualitat aquesta de que pràcticament la base temàtica és la mateixa, però ha sigut pura casualitat. Després, una altra que acaba de sortir, ciència-ficció també, Oblivion Song, del Kirkman. Robert Kirkman és el del Walking Dead, és l'autor de Walking Dead, i aquí s'adentra en la ciència-ficció. Ens explica una història de que hi ha hagut una transferència entre dos mons, la Terra i una altra, hi ha una transferència i Philadelphia desapareix i apareix en l'altre món. Val? I és la manera de poder tornar tots els habitants de Philadelphia, tornar-los un per un cap a la Terra. I envien un equip d'investigadors, inventen una màquina com si diguéssim per viatjar per l'espai per poder anar ràpids, i han d'anar recuperant a tots els habitants de Filadèlfia. Però és que no tots els habitants de Filadèlfia, ara que s'han acostumat, perquè ho aconsegueixen això cap de 10 anys. No tots volen tornar. Fa uns que hi ha uns quants que estan fa 10 anys allà i no tothom vol tornar. Després hi ha un dubte moral, allà veiem si se'ls ha de permetre quedar-se allà o s'ha de tornar. No? Superherois. Batman del Príncipe Oscuro, dibuixat pel Marini. El Marini és un dibuixant europeu molt conegut, d'aquells que fa històries molt treballades, amb molts dibuixos molt macos, i ara DC l'ha fitxat per fer una història de Batman, una història curta de Batman. Ha tingut molt èxit perquè és barrejar aquests dos aspectes, el còmic americà amb l'estètica europea, que no s'acostuma a fer. I el resultat és una història força curiosa, que molt ben dibuixada, realment val molt la pena per l'estètica que té, que li dona, que li sap donar el Marini en el Batman i en el Joker, i que en donarà de parlar. Després, si volem, doncs mira, parlem una miqueta ara del que sortirà al Saló del Còmic, que està previst. Que de moment ara tot just comencen les editorials a donar-nos ja els previews de què sortirà. Mira, teníem, per exemple, Bola de Drac. Continua la sèrie vermella, que la vam parar fa mig any o així, torna a haver-hi material, el Toriyama ja ha anat dibuixant, ja, bueno, Toriyama i els seus ajudants, ja són més quasi els seus ajudants que ell, ja torna a haver-hi ja el suficient material perquè Planeta pugui tornar a rellençar. Vol dir que al Solocom tindrem un nou volumen de la sèrie vermella de Bola de Drac, inèdit, totalment inèdit. Una sèrie que n'estan parlant molt, que és un manga, que és Psycho Pass, que ja han estrenat la sèrie Netflix i que està donant molt a parlar. És una barreja entre... és un Matrix i una història més de criminals, més de novel·la negra. És un futur en el que el digital, la ment s'han tornat digitals, una miqueta com Matrix, aquella història que explicava, de que eren ja màquines, pràcticament. Doncs aquí passa, i és un investigador que ha d'anar perseguint uns criminals que aprofiten aquests espais numèrics, aquests espais digitals, les noves formes digitals per delinquir. I a Netflix l'està petant i ara sortirà en còmic, s'ha de vigilar. Mortos Vivientes, treuen la prequela del Negan, realment dels personatges principals de Walking Dead, el dolent dels dolents per excel·lència, el Negan. Doncs Planeta treu una prequela que explica l'origen, perquè sapiguem d'on venia el Negan. Després, Norma treu una història molt maca que s'ha de tenir molt en compte, que es diu March, una crònica de la lucha per los derechos civiles de los afroamericanos. Ha guanyat molts premis, és una història, un compendi molt, molt maco, una història d'aquelles de quasi 400 pàgines, molt ben treballada, molt ben pensada, en què explica tota la lluita dels afroamericans per aconseguir els drets. Ja et dic que ha guanyat diversos premis i la pinta que té, per el que han dit i per tal com parlen, s'haurà d'estar al tanto també d'aquest. I després de zombies, de terror, surt un especial de I Am a Hero, que era una sèrie que molt semblant a Walking Dead, també de zombies, també quedaven molts pocs humans i havien de lluitar contra els zombies, i treuen una història a part que es diuen Ocho Relatos de los Zombies, no, com si diguéssim els zombies. I la gràcia d'aquesta història és que seran 8 autors diferents, molt famosos, molt coneguts, en què cadascú farà una història d'un zombi, amb el seu estil i la seva manera de guionitzar. Vol dir que, bueno, serà, també té molt bona pinta, serà a seguir.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric. Els imperdibles del cinema.
I avui el Marc Garau ens acosta un nou imperdible del cinema i aparcant una mica els clàssics dels anys 80 i 90, avui ens portes una novetat, bé, pràcticament nova. Que...
sí, any 2009, o sigui, ja és aquest segle més moderna.
Exacte, que es tracta de La huérfana.
Sí, és una pel·lícula americana de terror, suspens, tot i que té factura catalana pel director.
Ah, sí?
Sí, Jaume Collet Serra.
Ostres, doncs no ho sabia.
Sí, és un tio que va decidir emigrar allà als Estats Units per guanyar-se la vida i ha tingut sort i ho està fent bé. Va començar fent videoclips, després va fer el remake de La casa de cera, amb Paris Hilton, també...
Me'n recordo d'aquella pel·lícula.
També està bé.
Típica pel·li per passar l'estona, també és veritat.
Sí, però és el seu estil de pel·lis, excepte aquesta de La huérfana, que és la seva segona pel·lícula, que per mi és la millor, totes les altres són... per passar l'estona, però com que el tio fa les pel·lis entretingudes i va generant beneficis, va fent.
I tot ho ha fet allà, Marc? O
sí,
ha fet pel·lícules aquí?
Sí, va estudiar allà, tot va anar allà. Jove i tot allà, directament. Va començar això, va fer uns quants videoclips i a partir d'aquí ha fet carrera cinematogràfica.
Mira, ha tingut sort.
Sí, i després de La huérfana va formar tàndem amb Liam Neeson i va fer, i ara sempre fa les seves pel·lícules amb ell. Sin identitat, Non Stop, Una noche para sobrevivir, i aquest any van estrenar El passajero, també, de Jaume Collet Serra i Liam Neeson. I entremig va fer l'entretinguda Infierno Azul,
que pels, sí, és veritat.
Que pels que no la coneixeu és una rosa en biquini i un tauró, ja no cal dir res més.
Vale.
T'agradarà, al fons.
Sí, sí.
La rosa en biquini, no?
Exacte.
És molt efectiva la pel·lícula, vull dir...
No té res, realment, és això que acabes de dir, no té res més, però està bé.
La tensió i això, i la durada justa, vull dir que no se t'arriba a fer pesada.
Déu-n'hi-do el que ha fet, jo ara no l'associava, el nom amb les seves obres.
Per tant, és un home amb talent, no? Que diguem,
sí,
capaç
sí,
de fer una pel·lícula així, que sense que es faci passada, té el seu mèrit.
Sí, sí, té el seu mèrit. Totes aquestes pel·lis així d'escenari curt i això, realment, les últimes que he vist, recordo una d'una cabina telefònica del Colin Farrell, que també...
La cabina té una edat ja, eh?
Sí. No, però hi ha la versió espanyola i...
Era l'anunci de Mena, hi ha alguien a l'altre lado. I la huérfana, què és el que aporta? Què és el tret diferencial? Per què l'has triat avui com a imperdible del cinema?
Perquè té un argument que no te l'esperes en cap moment. I és una pel·li que atrau a tothom. Jo tinc una anècdota just d'aquesta pel·lícula per dir que la pot veure qualsevol persona, i és que la meva sogra l'ha vista. I vam arribar un dia i ens la trobem que feia una cara de son i li preguntem, ostres, per què estàs tan cansada? I ens diu, és que ahir vaig quedar-me veient una pel·lícula de dolenteries, com diu ella.
Dolenteries, m'agrada aquest concepte.
I ens explica l'argument i diu, ah, la huérfana és molt bona. I ella diu, sí, sí, em va agradar molt i es va quedar a veure la, que vull dir que perquè la dona aguanti una pel·lícula sencera... ha d'agradar, per això dic
jo
que...
Jo no sé quina edat té, però a partir de certes edats no s'aguanta una pel·lícula sencera a casa.
I hem d'especificar que tampoc no és, sí, com el pare, no és com el pare del Marc, que és un friqui de gènere.
Per això dic que a mi em va sorprendre, perquè ja no li agraden les pel·lícules així i va veure aquesta, per això l'he triada, perquè trobo que l'argument, a part, fa que et quedis enganxat.
I quin és el punt de partida? Què és el que podem dir sense fer cap spoiler?
El punt de partida és una parella... que a l'inici de la pel·lícula, això ja no és cap spoiler perquè és l'inici, perd un fill. No? La dona entra en depressió i la parella doncs diu, pues, intentem superar, què podem fer per animar, que l'home diu, què puc fer per animar la meva dona, i entre els dos accedeixen a adoptar un tercer fill per suplir el que havien perdut. I a partir de que adopten la nena, que és la protagonista també, doncs comencen a passar coses rares al seu voltant.
O sigui, ja tenen altres fills?
Tenen dos, sí.
Tenen dos més, van perdre el tercer. Exacte. I en compren un altre per canviar-lo.
Sí, perquè...
Com que si trenca un gerro.
Sí, perquè la dona entra en depressió, no sé si és que esperava d'aquest fill, i a partir d'aquí pues, passa tota la pel·lícula.
I la nena està maleïda?
No diré res de la nena. La nena és molt dolenta, o sigui, li veus la cara i fa por, la nena.
Home, tinc molt present la caràtula de la pel·lícula perquè ara està a Netflix i la promocionen molt, i sí, sí, és una mica...
Per això et dic que la nena, déu-n'hi-do, s'ha de veure la pel·lícula, jo la recomano, és dir, és això, un argument que va desenvolupant i no t'ho esperes en cap moment.
I és terror o és intriga?
Jo diria, és intriga i que tendeix molt cap al terror.
No, però és que clar, aquest matís a mi em fa pensar que la nena no està maleïda.
Però no estem parlant d'un terror clarament sobrenatural, per dir-ho.
No, no hi ha res sobrenatural.
Això. Veig que m'has vist venir, al fons.
No, però bueno, hi ha moltes pel·lis així de terror que tampoc no necessites lo sobrenatural, no, per espantar. Jo crec que la gràcia de la pel·lícula és que dins la quotidianitat que presenta la pel·lícula hi ha l'atmosfera, la nena i això, que fa el que fa la por, això, el veure-ho tot tan natural, tan proper.
Home, jo crec que pot fer por plantejant allà una factura del que costa criar un crio.
Bueno, però aquesta ja ve mig criada, o sigui que per aquesta banda tampoc tindrien tanta por.
Edat de la nena, més o menys?
A la pel·lícula 9 anys. L'actriu no sé quants tenia, va venir a Sitges, jo la vaig veure a Sitges, i recordo que ens van repartir unes caretes de la nena.
En sèrio?
I la nena va posar a l'escenari perquè volia fer-se una foto
amb
tot el
públic
cares, amb la careta posada.
També una mica Puigdemont, no? Una mica d'ego, no, la nena?
Sí.
Déu-n'hi-do.
S'ha de dir això, la nena després d'això va sortir a Los Juegos del Hambre i poca cosa més ha fet.
Què va sortir a Los Juegos del Hambre?
A la primera, sí, era una de les xungues del grup de xungos de Los Juegos del Hambre.
Sí, la xunga del grup de xungos,
del districte 1 o 2.
Sí, que tampoc té gaire recorregut.
Es mor a la primera escena ja, no?
Sí, per el que surten, aquells surten per morir, deixant de batre.
Sí. Sí, sí, sí.
El repartiment com el veus? A part de la nena, altres noms destacats?
Bueno, hi ha Vera Farmiga, que havia estat nominada pels Oscars, però en aquell moment no eren gaire coneguts cap dels dos del matrimoni. I han anat fent cosetes, però jo crec que més com a secundaris i això que com a protagonistes. Crec que la gràcia de la pel·lícula també és això, que té poc pressupost perquè els actors tampoc són gaire coneguts, i va quadriplicar, va costar 20 milions i va obtenir 80 milions de recaudació, o sigui que al final això és el que els interessa a les productores, i suposo que per això va tenir tan recorregut aquest director, perquè no fa pel·lis gaire cares i sempre treu beneficis.
Déu-n'hi-do, eh? Estem parlant de xifres bastant importants. Aquí a Catalunya, sí, no faria aquesta pel·lícula amb aquest pressupost. Això
no
ho podem donar per segur.
No. És... Si fos una nena a la Guerra Civil, potser, però...
Torna a sortir la Guerra Civil.
Tampoc és un gran recaptació, però bueno, al final és això, és el que et costa contra el que reps.
Amb quina altra pel·lícula la compararies? A quin sac la posaries?
El huerfanato.
A quin sac la posaria?
Bueno, és estil aquests titulars que fas tu normalment de...
el buen hijo, aquella que sortia a Macaulay Culkin.
Aquesta sí que és un clàssic.
Aquest
també
surt en casa, no? Macaulay Culkin.
Però també surt en aquesta, que
en aquella pel·lícula
amb l'Elijah Wood, que
sí,
també fa de nen.
I un fa de bo i l'altre fa de dolent. I aquella mítica escena final. Calla, que, Karen,
ja,
que fas un spoiler.
Jo no l'he vista, però conec l'escena final.
No l'has vista?
Jo no, no l'he vista, però suposo que té escena final.
Quina vergonya. O sigui, és com no haver vist Mi xica.
Tampoc l'he vista.
Jo sí l'he vista, però quasi oblidat.
Però em sona.
Al fons, tio.
Sí, no, ja tinc coses de l'assignatura pendent. Mi xica és de terror, oi?
No. És un dramón, és un dramón, deixem un dramón.
Bueno, si no t'agrada, quan portes un mitja hora de pel·li ja estàs patint, eh? I no és de terror.
Això és veritat, a qui li has donat? Bueno, doncs ens apuntem La huérfana, d'aquest director català. No sé si té en cartera alguna pel·lícula que hagi de sortir d'aquí poc.
No, aquest any és el que he dit, va estrenar El passajero amb Liam Neeson, però va ser a la tardor passada.
Que la vas veure, El passajero?
No, la tinc pendent aquesta.
És que jo també la tinc pendent, et volia preguntar què tal està.
He anat molt liat, i però sempre les d'aquest director les acostumo a mirar totes.
Doncs ens ho apuntem, no? Per la gent que tenim mala memòria pels títols i pels noms dels directors.
Per això estem.
Ah, exacte. Doncs moltes gràcies, Marc.
De res, adéu.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric. L'entrevista.
Una expedició surt de la Terra en direcció a l'estel B del sistema Alpha Centauri, amb un miler de persones a bord. Quan ja porta 25 anys de viatge, perd les comunicacions amb la Terra. Aquest és el punt de partida de quan la tortuga perdé la closca de l'escriptor Marià Bosom Casadevall, que acaba de sortir publicada per Bolian Edicions. Aquesta aventura se'ns explica en forma de missatge rebut a la Terra des del futur. Per parlar-ne tenim amb nosaltres el seu autor, Marià Bosom. Bona nit.
Hola, bona nit.
El protagonista de la teva història és català, és un enginyer català, el Peire Casademunt. Estem poc acostumats a trobar-nos històries de ciència-ficció amb protagonistes catalans. Com és que has triat aquesta opció?
Pues mira, sincerament, la majoria de ciència-ficció anglosaxona et posa de protagonistes als països que tots sabem i anava tocant que nosaltres tinguéssim un. No us sembla?
Creus que la gent pot empatitzar més també a poder tenir relacionar el protagonista directament amb ell?
Bueno, evidentment penso que el que cal és que ens comencem a creure que tenim aquest protagonisme amb fets, i un dels fets és creure'ns que dins d'uns quants segles els catalans majoritàriament en capital nostre serem capaços d'organitzar una expedició d'aquesta envergadura.
Una cosa que acostumo a dir és que costa molt trobar ciència-ficció escrita a casa i que vagi d'aventures a l'espai. Què et va animar a fer aquest salt cap a aquest subgènere?
Vaig pensar quins van ser els llibres que em van aficionar en el seu dia a la ciència-ficció. I penso que si volem que la ciència-ficció catalana tingui un punx, una força, hem de començar a escriure-la amb esperit de guanyadors, de que sigui el nostre el que es tradueixi l'anglès i no viceversa, de fer llibres que siguin aquest el que t'aficioni a la ciència-ficció i no el de fora. I dintre del tema del hard i de l'space opera he vist molt poca cosa publicada en català. Diria que és una de les coses que em va motivar per la meva formació científica. Em veia amb cor de fer una obra d'aquestes característiques o estimar-me amb el projecte, amb l'intent. Si no s'intenta una cosa, mai serà realitat. I avui dia estimar-se amb un projecte no és tan dramàtic com fa uns quants anys, que omplies papereres. Ara amb la paperera de reciclatge de l'ordinador has acabat l'aventura i tots igual de feliços. Bueno, menys la meva dona, que va protestar bastant de les hores que vaig dedicar a escriure el llibre.
Quantes hores hi has dedicat? No sé si l'has comptabilitzat.
No l'has comptabilitzat perquè és difícil. Una cosa és escriure la història, quan has ideat, diguem, el relat, més o menys com per posar-te davant del paper, i una molt diferent és Després, tots els retocs que has de fer, rellegir-ho, corregir la coherència, donar-li la diferència entre un relat de cafè i un llibre escrit que es pugui publicar, lògicament.
De fet, aquest és el primer llibre que et publiquen. No sé si havies escrit altres novel·les i que finalment han quedat al calaix, o és realment el moment en què has fet tu el salt a l'aventura de l'escriptura?
No, és que aquest moment m'he decidit i vaig dir... Si em vaig preguntar si em veia capaç. M'havien animat moltes vegades a escriure, el que diuen, doncs, fins i tot amb redaccions, i a més havia tingut sempre molt bona acollida, i després m'he animat, i bueno, un és mal jutge d'un mateix, però quan vaig veure el primer borrador acabat, vaig dir, hòstia, aquí tinc un material que pot valdre la pena. I dic, valdre la pena vull dir competir entre els primers, dins del que seria el subgènere aquest. I vaig dir, pues mira, a por ello, que no és el mateix que a por ellos, tant de moda avui dia.
Però feia temps que escrivies, doncs?
M'he passat mitja vida escrivint informes, perquè soc consultor de recursos humans. En aquest sentit, escriure ha sigut una feina, articles científics també, però ficció mai. I, bueno, com a experiència hi ha un abans i un després. Aprens moltes coses sobre el que és l'ofici d'escriptor que no t'imaginaves, coses que veus que et són fàcils, com per exemple continuar una història, anar-li donant l'atenció que necessita perquè sigui interessant, i alhora coses que no comptaves, com per exemple que quan comences a tenir alguns personatges a mitja novel·la et pots trobar que no te'n recordes ben bé el caràcter que tenia un personatge inicialment, i és un error de principiant, lògicament. No tornaré a escriure un llibre sense tenir un quadern amb tots els personatges i les característiques. Això, per sort, conscient del problema, va quedar totalment filtrat de la versió publicada.
Què és el que volies explicar amb aquest primer llibre teu?
Volia fer una història que enganxés, molt dinàmica, molt de l'edat d'or de la ciència-ficció, reprenent una mica aquells cànons antics de la ciència-ficció, doncs també aportava una certa divulgació científica. Penso en clàssics antics com Mil Leguas de Viatge Submarí, que coi, llegint allò aprenies coses també. I és interessant. I després donar-li un toc català. Explico, és un llibre carregat d'ironia, des de la més fina a la més friqui, o sigui, tota una gamma de matisos que reflecteixen, pues, que els certs humans dins d'uns segles continuen tenint totes les misèries que hem tingut sempre, situacions que arriben al ridícul, situacions que personatges que no t'esperaries mai, pues, poden enviar un missatge al passat que pot suposar-te fins i tot el que deixis d'existir. I clar, comences a llegir com és el Peire, el protagonista principal, dius, hòstia, no pot ser que un jugador i una mica alcohòlic a més i tot això, doncs arribi a un canvi d'actitud vital com aquest.
Mirant el teu currículum veiem molta varietat. Tens títols de química, de direcció d'empreses, de psicologia social i del treball i de grafologia. Aquesta barreja de coneixements t'ha ajudat a l'hora d'escriure la ciència-ficció? És més, t'ha empès directament a fer-ho?
Evidentment, el venir d'una formació científica determina una mica la primera carrera que estudies, els esquemes mentals que portes. Evidentment, mai seré un psicòleg en el sentit que ho és un que hagi escollit psicologia com a primera carrera, perquè la teva opció ha sigut la màquina, el giny, el portar a la pràctica la ciència per fer-ne una cosa productiva, mentre que el psicòleg el que busca és ajudar els altres. Però alguna part d'això també tens, si després canvies cap a aquesta vessant humanística, és evident. Però el que un és una mica determinat pel que vas escollir en el seu moment. Bàsicament seria això. Ara.
Però clar, la barreja condiciona, no? També la barreja de coneixements i de varietats.
Sí, evidentment. O sigui, tracto temes sociològics doncs, que no han estat tractats sovint. Per exemple, una nau en què per les pròpies condicions la majoria es podrien catalogar de genis, això crea uns problemes humans importantíssims de relació que poden en un moment donat fins i tot comprometre l'èxit de la missió. Bueno, després també hi ha el tema dels idiomes. Aquest penso que també és una part de la formació que m'ha influït bastant, en el sentit que l'anglès el parlo gairebé com el català o castellà. O sigui, després de treure el Proficiency vaig estudiar literatura anglesa a l'Institut Britànic, uns estudis que ja no existeixen ara, era el que se'n deia el Diploma of English Studies.
Aquest no el teníem al currículum?
No, és que si poso a dir tot el que hi ha al currículum perd el sentit, perquè us avorriré sobre manera. O sigui, el que m'interessa no és que llegiu el currículum, que llegiu el llibre que està fet perquè us entretingueu i us divertiu. No? Però idiomes en parlo un munt, ja us puc dir. No és un rècord. Parlo, a part del català i castellà, l'anglès, el francès, l'italià i el rus. Clar, el tipus de personatges que he posat també reflecteix una mica aquesta realitat.
I què hi ha de tots aquests coneixements que tens en el llibre del que avui estem parlant?
Diria que moltíssim. Veureu que és un llibre que encara que el planteig, evidentment, d'un enginyer que t'envia un missatge des del futur llunyà, vol dir que passarà moltes coses, explicarà moltes coses que requereixen un background o que porten un background tecnològic a darrere, però que són aspectes per que sigui creïble el personatge i creïble la història. O sigui, llegint el llibre, al final acabes realment sentint com els forats negres t'aixequen la cabellera per la seva gravetat. No? Hi ha moments molt, molt dramàtics i decisions extremes per part dels personatges. O sigui, volia fer una cosa que fos entretinguda de veritat, d'aquells llibres que no és d'aquells de l'escola que te'ls fan llegir i vai a saber per què, no? Sinó d'aquells llibres que vas i l'agafes per gust, per passar una bona estona i que dius, coi, o sigui, si fins i tot hi hagués una pel·lícula m'agradaria veure-la. En aquest sentit és molt visual. Veus una història, com les grans històries que s'han explicat, diguem, de ciència-ficció, que pràcticament la pots viure perquè no té coses que la facin complicada a nivell narratiu. És molt coherent, del començament al final, molt original, i amb quantitat de referències friquis que seran la delícia de qualsevol aficionat al subgènere hard.
Només començar el llibre hi ha una nota de l'autor, per tant una nota teva, que es parla del SETI, de tot aquest programa de búsqueda de vida intel·ligent a l'espai, i nosaltres precisament fa relativament poc que hem rellegit Contact. No sé si és un dels teus referents, si precisament quan parles de SETI doncs, fas una picada d'ullet a aquest llibre o a d'altres que aborden la qüestió.
Faig alhora una picada d'ullet i una estirada d'ulleres, d'orelles, perdó. M'explico. Admiro molt que en el seu llibre fes servir el número pi. El número pi i pots trobar tot el que tu vulguis trobar-hi.
Spoiler!
No, és veritat. És el començament. Puc llegir fins la última pàgina del pròleg. Perquè situa aquesta pre-situació del que és la història aquesta. O sigui, ara dic que envia un missatge des del futur, dius, vale, tot això està molt bé, però ara digue'm com l'interpretes aquest missatge, com te'n dones compte que el reps. I això crea un problema. O sigui, aleshores vaig buscar dins del com un friki enginyer d'avui dia seria capaç teòricament de captar un missatge d'aquests, perquè no es busca. Simplement. Aleshores, l'única manera seria que del futur se li acudís de codificar-ho d'una manera que un friqui, més friqui que els seus veïns del SETI, fos capaç de buscar-lo si fos d'aquesta manera. I, bueno, una manera seria això, codificar-ho en el número pi, però codificar-ho com? Pues aquí ve el tema aquest. Per això començo el llibre d'una manera tan hard, que requereix fins i tot en el glossari terminològic del final una aclaració, perquè molta gent no sap qui és en Cheng Ho.
Jo no ho sé.
Llavors, i va ser un premi Nobel, però és que tot el que no siguin premi Nobel de novel·la maruja, jo crec que poca gent la sap.
És que sóc de lletres, ja especifiquem.
Sí, perquè els premis Nobel de veritat, els que no són política, tot, això sí que tothom els coneix, perquè hi ha molt poca gent que hagi fet coses de tanta qualitat i que a més se'ls hagi reconegut. Però, bueno, breument, és aquella radiació que veus en les pel·lícules, els reactors nuclears, veus com una llum blava, allò és real. I li va valdre aquest senyor el Premi Nobel de Física, i és per una ona de xoc. És com el so, quan passes la barrera del so, es fa una bomba sònica, perquè en aquell moment la freqüència es fa infinita. O sigui, això és per l'efecte Doppler, seria de... segur que us sona. Pues amb la llum també pot passar, però amb unes condicions molt concretes. Travessar la velocitat de la llum, ja sabeu que físicament no és possible, però sí que és possible travessar-la, per exemple, a l'aigua, que no són els 300.000 km per segon, sinó menys. I si passes, es produeix una onda d'això com comparable a la que es produeix. Si això imaginem com possibles els taquions, que serien partícules que anirien a més velocitat que la llum, físicament és concebible això. O sigui, el que no es pot és atravessar la barrera, però imaginar que per sobre hi hagi partícules que vagin a més velocitat, en principi seria compatible amb alguns models matemàtics. I aquesta és una mina pels escriptors de ciència-ficció, evidentment. Clar, codificar això seria molt difícil, o sigui, poses amb un compromís dient a tot. Com? Però captar els harmònics d'aquesta ona de xoc dins de les freqüències que es buscaven en el SETI, això sí que seria imaginable, que algú dins d'uns quants segles sigui capaç de fer-ho, suposant que els taquions existeixin.
Algú català, a més.
Evidentment. Hem de fer país sense vergonya, coi.
Després de quan la tortuga perdé la closca, et veus com a escriptor del gènere? Seguiràs escrivint ciència-ficció?
Aquesta és una bona pregunta i la diria que també la contestació és bastant senzilla. Un escriu pels seus lectors. Si el llibre té una bona acollida, doncs per què no? Però si els escriptors em diuen per què no tornes a la música, doncs poder continuaré cantant.
T'ho preguntaré d'una altra manera. T'has sentit còmode escrivint ciència-ficció?
Molt, molt. Cap dificultat, al revés. Em sento com si estem ara tenint la conversa. Amb igual de facilitat puc escriure. Hi ha persones que naixem amb un do, altres amb un altre. Per mi escriure és el meu do, clarament. Em sento capaç de competir al primer nivell en qualsevol àmbit dins de l'escriptura.
I què creus que ha de portar un bon llibre en general i un bon llibre de ciència-ficció al lector?
Entreteniment, qüestionar-se coses. En aquell llibre trobarà el lector el per què un títol tan estrany per una novel·la de...
T'ho anava a preguntar, però tenia por que fos un spoiler. Llavors dic, no sé si es pot preguntar o no el per què d'aquest títol.
L'espoiler te'l faré total. Se'm va acudir el títol i vaig escriure després el llibre. Així que podeu imaginar que alguna de molt grossa ha de passar perquè aquesta metàfora pues, tingui un sentit. I alguna cosa de transcendència, diguem, d'una mica de gènere superior. O sigui, estaríem parlant pues, d'aquells nexes en el temps. i fins i tot en l'espai, amb què petits canvis poden produir que es canviï tota la resta de la història. Clar, evidentment, dins de la definició del que és un nexe temporal, que algú t'enviï un missatge del futur ja ho és en si mateix. I que algú decideixi arriscar-se amb això, doncs encara més.
Has dit que un bon llibre ha de fer reflexionar, tu creus que has fet reflexionar?
Bueno, hi haurà qui reflexioni i hi haurà qui es quedi amb la història, i benvinguts els dos, perquè ja és tan difícil millorar la felicitat del món que si l'aconsegueixes, ni que sigui el 50%, ja és un guany. Si és el 100%, ja és un guany doble. I si a sobre ven molts llibres, aleshores ja guanyem tot.
Creus que els escriptors catalans ho tenen més difícil d'arribar als lectors només per ser d'aquí, o hi ha una sobrevaloració dels autors estrangers?
Bé, jo crec que el problema que tenim en l'àmbit de la ciència-ficció és de desconeixement de la riquesa del món de la ciència-ficció catalana. O sigui, aquí tenim una quantitat d'escriptors, bons escriptors, important. Diré una senzilla raó per la que això és així, perquè costa vendre, i que un editor es decanti per un llibre de ciència-ficció d'aquí vol dir que, malgrat que hi ha aquest problema, es veu capaç de rentabilitzar-lo. O sigui, quasi m'atreveria a dir que, comparat amb països similars, probablement s'escriu millor ciència-ficció aquí que en altres països que tinguem, pues, un 10 milions de potencials lectors que entenguin el català.
Doncs esperem que, trencant aquesta llança a favor de la ciència-ficció en català, els oients també s'animin a llegir, doncs, els llibres que estan publicant, entre altres aquest, Quan la tortuga perdé la closca. Moltes gràcies, Marià Busson, per concedir-nos aquesta entrevista al Quimèric de Ràdio Sabadell. Bona nit.
Bona nit i gràcies a vosaltres.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric. Més enllà del paper.
Avui amb en Carlos Climent parlem de videojocs que estan inspirats en la saga de novel·les de fantasia èpica Dragonlance.
Sí, bona nit. Y están, es como decimos, basado en la Dragonlance, que es una serie de novelas muy, 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 muy larga. Realmente
¿De cuántas ni han?
Uf, ya hay 9 que son las principales.
Yo creo que es contan trilogías o trilogías.
Sí, sí.
Ostras.
Hay ya 3 trilogías, o sea, 9 libros que son la rama principal. Después están los de antes, los de después. Bueno,
sí, que para aprender hasta se multiplicaban bien, ¿no?
Sí. Y bueno, como decimos, esto es una trilogía. Bueno, unas trilogías escritas por Margaret Weis y Trace Hitman, más otra gente. Porque son varios libros independientes, algunos, y esto está situado en un universo de ficción, digamos que esté dentro del universo Dungeons and Dragons. Es que Dungeons and Dragons supone que hay varios universos, y después está Planescape, que une a todos, y...
Sí, cosas de ese.
Sí, muy raro.
Como deia el Pau del Rincón del Friki, el mazmorreo, ¿no? Una mica.
Sí, es mazmorreo.
Sí, es mazmorreo.
Es que realmente nació como una campaña aparte. Una campaña es... tenemos el juego de Dungeons and Dragons normal, y después tenemos escenarios. Que con su propio universo, y esto nació a partir de ahí, de las partidas que hacían esta gente. O sea, Laura y Tracy Hickman hacían estos juegos, entonces dijeron, con las historias que iban haciendo, entre ellos jugaban, dijeron, oye, vamos a hacer una novela, una, otra, claro, porque empiezas con los personajes y hay que decir cómo llegaron y cómo...
M'estranya que venti tantas novelas no n'hagi sentit de parlar mai abans.
Pues es bastante conocido. Dentro del mundillo.
Bueno, sí, d'aquí surten a la denominació de dragonades.
Les dragonades venen d'aquí.
Sí.
Ah.
Y realmente la primera novela es El retorno de los dragones, que es la trilogía de las crónicas de Dragonlance, que es la primera crónica, ahí, la primera trilogía. Pero claro, después está la segunda, que es Leyenda, después está... Bueno, hay un montón. Las novelas de Dragonlance se desarrollan en el mundo de Kryn y la mayoría de empezamientos en el continente de Anshalon. La historia principal cuenta las aventuras de un grupo de amigos, bueno, digamos la trilogía original, porque después como es todo va más adelante.
Es que si nos has de explicar todas, así podemos morir, ¿eh?
Sí, porque está la precuela, como se conoce, la secuela, sí. Como dice vuestra madre, y bueno.
Exacto.
Y representa que es, básicamente es lo que pasa en el mundo de Kryn es que los dioses, hay, digamos, 3 principales, el bueno, el malo. El bueno, la mala y el neutral, y digamos que están en guerra el bueno y la mala.
El neutral, ¿eh?
Que son hermanos los tres están en batalla, menos el neutral que es Rota que se lo mira. Y claro, este éxito de las novelas hizo que se hicieran videojuegos. Realmente existen 8, pero nos centraremos en los creados por S. Gold, conocidos como Silverbox, pues son los que se adaptan a los pasajes de los libros, se adaptan a los libros.
Son las más fideles.
Sí, después tenemos Goldbox de Trading Simulation, pero estos tienen su propio argumento, que son, o sea, sí que se pasan en los libros, pero son como paralelos, no llevas ni a los héroes principales ni nada.
M'agrada aquest nom perquè m'estic imaginant amb una veu d'aquelles profundes. Goldbox de Strategic Simulation.
Sí, perquè
crec que...
Sí, a més era l'època aquella.
No, però pues eren caja plateada, uno, i otros caja dorada.
Ah.
I el primero de los Silverbox es Héroes of Terrans, o sea, las Héroes de la Lanza, de Usegol, como hemos dicho, en el 88 para Amiga, Amstrad CPC, Atari, Commodore 64, FM Towns, PC, MSX, NEC PC 88, 9801, ah, bueno.
Per totes.
Hasta para...
Ah, sí, es que aquí surt MS-2 en el guió.
Sí, bueno,
sí, PC. Estem parlant de fa temps.
Sí, sí, claro, del 88 no va salir ni Windows 95.
No, clar, és el que té. Faltaven 7 anys.
I, bueno, este videojuego està basat en el primer módulo de la campanya Dragonlance, Dragons of Despair, i la primera mitad de la novela. Claro, decíamos lo de la campanya que hablábamos antes, ¿no? Que va por módulos. Y la novela, eso, la novela de los dragones, que es el primer libro de la primera trilogía. Digamos que se centra en el viaje de 8 héroes a través de las ruinas de la ciudad de Chak-Charok, donde ven a hacer frente al antiguo dragón Kisnat y recuperar la reliquia de los discos de Misakal, casi como empieza la aventura. Los 8 héroes que componen la partida, o el juego, digamos, o el grupo, son Golmon, una princesa que van de la vara azul de cristal, un artefacto cuyos poderes tratará de comprender. Con esta vara, reta que puede curar a la gente.
Ah.
Té una vara molt grossa a les mans i no sap com fer-ho anar.
Procura la gent.
Después tenemos a Sturm, un poderoso y solemne caballero, a Caramon Majere, un guerrero poco inteligente, Restin Majere, hermano gemelo de Caramon.
M'agrada guerrero poco inteligente.
Sí, sí, no, aquí, tòpic, toma.
Es que realmente que...
Un guerrero tonto, sí, y su hermano, que es más astuto.
Esto realmente hay un libro que se llama La forja de una túnica negra, que habla de la historia de Restin. Y reta que sea astuto y brillante, pero débil. O sea, reta que siempre está como... Rest, que le llaman en la novela, Restin siempre está con... Como celoso de su hermano, dice, no, es que los dioses me lo dijeron, ¿no? A él le dieron la fuerza y a mí la inteligencia. Y
pues se facin fusió.
Exacto.
Y Carroleta que...
Y cada un débil sin inteligencia.
Que Caramon sí que quiere mucho a su hermano, pero Raist, en cambio, le tiene odio porque dice, no, es que tú tienes...
Te como enveja,
la,
¿no?
La fuerza, o sea, si yo fuera igual de fuerte que tú, podría ser súper poderoso.
Cambio, sí, claro, pero...
Soy un débil, o sea, es que débil de salud y todo, ¿no? Tras el Holburrov, un Kender carterista. Los Kender, digamos que serían como los hobbits de este mundo. Una especie así. Como un hobbit. Lucha con un arma que es como una onda, conocida como Hopak. Rivenwind, el prometido de Goldmon, que es un, digamos, un bárbaro igual que ella.
Tío, gacha, es el guapo.
Sí. Y Flynn Fireforge, que es un guerrero enano.
Básicamente, siempre hay de ver una mica de tot, ¿no?
Sí, trata que, bueno, los libros, las novelas se basan en el grupo principal de 8 héroes y la relación con ellos, entre ellos, los celos unos del otro, como digamos el Rice con el hermano y todo esto.
Una pregunta, ¿el joc pots portar qualsevol dels 8?
Sí, sí. En el juego llevamos a los 8 personajes y es más, podemos ir cambiando en cualquier momento de personaje. E incluso si mueren, pues se cambia...
O sea, se siente, ¿no?
Se siente y tú con el otro. Realmente es un juego de rol muy curioso porque es que se ven, como digamos, en 2D, como si fueran plataformas. Se ve de lado, en vista lateral, y tú te vas moviendo para la mazmorra. Entonces tú cuando quieres, según la situación, no, me necesito magia, pues uso el mago, uso tal. Necesito, por ejemplo, necesito abrir una puerta, pues uso al Tasselhoff, que es el carterista que sabe abrir las puertas.
Això em recorda molt el Train.
Train, sí.
El Train és un joc més actual que porta els tres personatges que pots anar intercanviant.
No. Sí, pero realmente digamos que este es más complicado, que fue la lástima que, digamos, que fue la gente que dijo, uy, esto es muy complicado y no acabo de gustar este juego. En su momento por eso, pero como decíamos, los personajes se toman como vidas. Cada vez que te mueren un personaje, pues te quedas en ese personaje, te pierdes los 8. Que ahora hay momentos que si no te sabes qué toca, pues te fastidias y reinicia la partida.
Aquelles èpoques els videojocs eren més durs que actualment.
Sí. No, i també estava pensant el tema dels personatges, no? Que quan jo era petita, ma germana sempre triava el personatge de la noia, encara que fos el pitjor de tots, perquè era l'única noia, no? I aquí també passa, només
sí,
en tens una.
Aquí la mujer seria, digamos, la que cura, sí, la clérigo.
La Goldmon.
Sí, Goldmon. Que seria, sí,
fantàstic.
Que seria que cura.
Una dona entre 7 homes.
Blancanieves?
Sí, és que hi ha alguns matisos d'aquestes històries que em donarien acudits que no puc dir per antena.
No, millor que no. Si no, encara enxaparan el programa.
Com dos que es barallen i un altre que mira.
Y bueno, digamos que este, a que tuvo su éxito, a que no demasiado, digamos, pues tuvo la secuela Dragons of the Flame en el 89, digamos, un añito después del otro. Lo mismo para mí. Este ya fue para Amiga, Amstrad, Atari, Commodore 64, PC, NES y Spectrum. Ya fue para menos sistemas.
Això sí que era multiplataforma, ¿no? Lo que ya hoy en día.
Sí. Y es una secuela directa del juego anterior y está basado en la segunda mitad de la novela, Retorno de los Dragones. De nuevo, llevamos a los mismos héroes con la particularidad que se combinan las partes de planeamiento horizontal, o sea, como el otro juego, y combate con la posibilidad de investigar el mapeado. Digamos es que este ya es más juego de rol típico. Y después ya...
I segur que va traure més gent que el primer, no?
No, sempre no? M'has querido el primero.
Sempre ens porta joc que se n'ha estat un fracàs, t'hi no. Fixes? El no. Resumen de les secciones, que tots els videojocs basats en llibres són un
Hombre,
fracàs.
Hombre, querido, es querido por los fans. Quizás son los del Silver Box, perdón, los de Golden Box son los más queridos, porque son mejores, son juegos de rol y estrategia, pero estos son basados muy ligeramente en la novela. Y después, Use Gold hace un tercer título, que este es muy curioso, Shadow of Sorcerer, que esto no sale en ninguna novela, sino que explica, curiosamente, lo que pasa entre la primera y segunda novela. Uh-huh. Y curiosamente, en 2006, los autores de los libros sacaron al mercado la novela Dragons of the Dawn Depths, no está traducida al español, me parece, que es la novela que va entre la primera y la segunda. Pero esta gente con el videojuego ya intentan explicar lo que pasaba entre las dos novelas.
Van dir, va, tirem milles, no las parem.
Sí, sí, y eso se basa, en este caso la novela se basa en el juego Shadow Sorcerer.
Doncs tenim aquests dos videojocs amb poc èxit, però amb molt bueno, de carinyo per part dels fans.
Jo recomiendo los otros, los Golden Box.
Doncs les cajas, les de plata i les d'or, us les recomana el Carlos Climent, aquests videojocs basats en la saga de Dragonlance. I ara sí que és moment de posar a punt i final al Quimèric d'avui, on hem parlat de moltes coses, des de còmic, passant per literatura, cinema i ara mateix parlant de videojocs aquí amb el Carlos Climent. Tornem la setmana que ve amb més informacions, per exemple, amb un nou negoci sobre esports, amb un punt una mica fantàstic i un punt una mica fric. Es tracta dels de Ludo Sport. No us ho perdeu, tornem la setmana que ve. Adéu-siau.